Hola, benvinguts una setmana més al programa Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio, 55 minuts en els quals parlarem de l'actualitat cinematogràfica, d'estrenes, de desaparicions, escoltarem bandes sonores, tot el que sigui possible i molt més. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui recordarem una actriu anglesa, Joan Plowright, que ha desaparegut fa uns dies, concretament el dia 16 de gener. També parlarem de pel·lícules estrenades els darrers dies, concretament alguna que altra pel·lícula espanyola que ens arriba, una de Daniel Calparsoro, per exemple, que es diu Micaela. També parlarem de L'Acompanyante, pel·lícula romàntica, de terror... Bueno, té una mica de tot.
Romàntica no.
Sí, una mica, bastant.
No.
Sí, no. És un romanticisme diferent.
Ah.
També d'una pel·lícula d'animació per nens petits, Policán.
Ah, ja s'estrena?
Ja s'estrena avui divendres, dia 31. Memòries d'un caracol, una pel·lícula també d'animació que diuen que està força bé. Otra pel·lícula espanyola, Fin de fiesta, d'Helena Manrique. Una pel·lícula francesa que es veu que li han donat 13 nominacions als Premis César. Corazones rotos.
Bueno.
Septiembre 5, una pel·lícula històrica ambientada durant el segrest a les Olimpiades del 72 a Múnich d'atletes israelites per part de Septiembre Negro. I A Different Man, una pel·lícula, com el títol diu, diferent. També la darrera pel·lícula espanyola que ens arriba aquest divendres és Tierra Baja, una pel·lícula amb Aitana Sánchez Gijón, que és molt complicat de veure-la al cinema, però que aquí la podem retrobar. Una pel·lícula que no està del tot malament i de la qual parlarem d'aquí una estona. Comencem. La setmana passada parlàvem de la desaparició d'un director francès no massa conegut, que és Jeannot Chouark. Jo recordo quan vaig veure En algun lugar del tiempo, que em va agradar moltíssim la primera vegada que la vaig veure, per la història romàntica, onírica, viatges en el temps i la meravellosa música de John Barry, que a part també hi ha algun que altre tema clàssic de Rachmaninoff. Vaig mirar de seguida qui era el director i és clar, era un director que repassant la seva filmografia havia fet molt poca cosa al cinema.
I com ho vas mirar en aquell moment?
Pues no sé, en algun lloc ho miraria, dic jo, no?
Perquè no hi havia la possibilitat que hi ha ara.
Sí, pues en algun lloc ho miraria.
Havies de fer, inclús a vegades, jo recordo haver escrit al fotogrames, al consultori, demanant filmografies, perquè jo no sabia on trobar-les.
Uh-huh.
És curiós, eh? Avui en dia, el que diem, la joventut ho té tot a la mà, i nosaltres ens havíem d'espavilar per trobar un carrer, per trobar un director de cinema, per moltes coses, que ara tenen, bum, ja està, ja ho tenen.
Sí, bueno, pues era una revista tipo Dirigido, Fotogrames, igual
sí,
parlava
sí, sí.
O comentaven aquesta pel·lícula i repassaven alguna de la seva filmografia. Bueno, pues En algun lugar del tiempo té aquesta meravellosa partitura de John Barry. La música composada per John Barry per a En algun lugar del tiempo, que és una meravella, una autèntica banda sonora que pots escoltar una i mil vegades i que és gran part també de que la pel·lícula t'agradi molt, aunque, com deies tu, Conxita, fora d'antena, va ser un fracàs en el seu moment.
Sí, aquí es va estrenar el Balmes antic, aquell, al carrer Balmes. Ara també hi ha un Balmes al carrer Balmes, però bueno, era un altre. I jo crec que va durar una setmana amb UBO. Jo recordo que es va estrenar, perquè aquell cine era la versió original, i va durar una setmana. I era una pel·lícula que ja internacionalment havia anat malament, pues, recordo, bueno, per coses que d'això... I quan la van estrenar jo vaig dir, pues, vaig corrents a veure-la perquè a més tenia moltes ganes, no? I, i tal, i sí, va ser allò de, bueno, menys mal que hi ha anat perquè ja l'havien tret, i després va fer una petita carrera amb algunes sales d'aquelles de repertori. I bueno, sí, suposo que sí, i a poc a poc pues ha sigut, bueno, no sé aquí, però ja dic que als Estats Units és una pel·lícula de culte, que té el seu club de fans i tot això, que no sé ara, perquè jo estic parlant de fa temps, però que es reunien cada any i van a l'hotel que surt a la pel·lícula.
Recordem Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Reeve que viatja al passat, i allà es troba un meravellós hotel d'aquests d'estil clàssic.
Sí, de Nova Anglaterra, deu ser allò.
A la vora del mar,
no? Sí.
Troba una noia, bueno, una dona casada, no? Que a més està casada.
No, no, no està casada. No, però té el seu agent, sí, que la té, bueno, és una actriu, que la té com a baix contracte, i clar, no vol que es relacioni amb ningú, coses d'aquestes.
L'actriu era Jane Seymour i realment era... una excel·lent pel·lícula. Recordem el director Jeanette Swart, i ara tenim que recordar una actriu que ens ha deixat en 95 anys, una actriu que al cinema tampoc ha fet molta carrera, bàsicament la coneixem, bueno, la coneixen per al món del teatre, que sí que va treballar des dels anys 50, la televisió i alguna cosa al cinema, estem referint a Joan Plowright, també coneguda perquè va ser la segona dona de Laurence Olivier.
Sí, va ser la seva vídua durant molts anys. Bueno, tenia bastanta diferència d'edat. I bueno, va ser... jo, a veure, pel que jo recordo i tal, va ser una, bueno, una actriu que la seva carrera al cinema la va fer de gran.
Sí.
De gran, perquè, bueno, de jove... que havia, per exemple, l'Entertainer, no? L'animador, la pel·lícula del Tony Richardson és de l'any 60.
Que es van conèixer allà, no? L'Ons Olivier.
Sí, i ella feia de la seva filla.
Imagino.
I
ell encara estava casat amb Vivien Leigh?
És que va ser una cosa d'aquelles tan tempestuosa. Bueno, va ser un matrimoni molt complicat. Al principi estaven molt enamorats un de l'altre, es van separar de les seves parelles per estar junts i es van tornar bojos realment, però després va ser molt complicat, sobretot per ell, perquè
per la malaltia que tenia Vivien
Leigh,
no?
Ella tenia, sí, tenia moltes depressions i tot, i per ell va ser complicat. Llavors ell també no la volia deixar del tot perquè tenia por de que fes alguna cosa. Bueno, en fi, va ser una història molt complicada. Si llegeixes la biografia, ell va estar a punt de tornar-se boig, amb aquesta dona. Llavors, bueno, al final, sí, al final se van divorciar, i ell, pues, es va casar amb aquesta noia, que era bastant més jove, amb la qual va tenir 3 fills, em sembla que són 2 noies i un noi, si mal no recordo. I bé, bueno, sembla que va trobar tranquil·litat, perquè era totalment diferent. No tenien res a veure amb l'una amb l'altra, ni físicament ni en caràcter ni en res. Això ho explica ella a la seva autobiografia, no?
Pues la parella Joan Plowright i Laurence Olivier van fer al teatre el 1958 L'animador, i després la van portar, sí, al cinema, la va dirigir Tony Richardson,
sí, senyor.
Una pel·lícula que després també anys després tenia actors joves que començaven la seva carrera, com Albert Finney,
sí,
Alan Bates,
que feia de fill també, sí, sí.
Alan Bates també sortia per allà, o sigui, sí, una pel·lícula
també.
Molt interessant de veure, realment.
Sí,
no?
Bueno, aquí també es va estrenar Dari Assaig, molt tard. Jo no... A veure, en cinema sí l'he vist a la Filmo, però bueno, esclar, quan es va estrenar, no vaig veure. L'he vist a la Filmoteca, em sembla, en cinema. Sí, segur, segur. Però, bueno, jo, si és de l'any 60, jo la vaig veure l'any 90. Vull dir...
Pues Entertainment, l'animador, Ecus, també el 77 va fer...
Sí, Ecus, que feia la secretària del... Bueno, l'infermera del metge, sí, és cert, sí.
L'oncle Vania, el 63... També pel·lícules ja de, com tu dius, ja de gran, als anys 90.
Sí, va començar la seva carrera, potser també perquè va tindre els fills, i potser doncs, volia ella disfrutar de la criança, pel que sigui. Va començar la seva carrera al cinema, bueno, no començar, però sobretot a treballar bastant ja amb una certa edat.
Uh-huh. Sí, una mica... com Maggie Smith, que passa que Maggie Smith de jove va fer bastantes pel·lícules.
És una altra cosa.
Però moltes vegades la coneixem més de papers de gran, no? Avalon, per exemple, Daniel el Travieso, 101 Dàlmates, Jane Eyre, en aquest cas dirigida per Franco Cefirelli.
Sí, perquè n'hi ha diverses.
Hi ha 4 o 5, crec, de Jane Eyre de cinema. Del 96 i també va repetir amb aquest director Franco Cefirelli el 1999 en Maggie Smith, Judi Dench, Cher, Lily Tomlin, una pel·lícula que es deia Té com Mussolini.
Sí, que també va passar sense pena ni glòria totalment.
Bueno, doncs jo amb Plowright va ser també bueno, a través va ser anomenada dama.
Home, clar, a través del seu matrimoni.
Sí. I ens ha deixat, doncs, això, 95 anys.
Sí, bueno, es va retirar fa uns anys perquè tenia aquesta malaltia que...
Es va quedar cega.
Es va quedar cega, és el que tenia la meva mare, també. Sí. Jo, quan ho vaig llegir, em vaig...
Una malaltia que anava perdent la vista.
Sí, van perdent la vista i no hi ha res. No, de moment no s'ha inventat res. I ella es veu que... va arribar a quedar cega del tot i, en fi, és molt lamentable i ara, doncs, mira.
Bueno. Agustí, quins estrenes tenim? Va. Què ens pots recomanar si més o menys que has llegit la crítica i has dit, vinga, aquesta pel·lícula...
A veure, em sembla que una que has vist, Micaela.
Sí. Micaela l'hem vist, els dos.
Perquè sí. A mi el Calpassor aquest en pel·lícules d'acció i això m'agrada aquest home, aquest director.
Sí, és un bon director en pel·lícules d'acció.
La pel·lícula és d'acció. El que passa que és... molt, com si diríem, de bon rotllo.
Bueno, a veure, passa la nit de Reis.
Sí,
la tormenta Micaela.
Exacte, aprofiten per intentar atracar un furgó blindat, no?
És una mica, és una pel·lícula d'acció familiar. Jo vaig veure una mica això, no?
Sí.
Que és una pel·lícula que sí, que hi ha trets, hi ha morts, hi ha persecucions, però dins de tot és bastant familiar, no? L'Antonio Resines fa de policia, ja gran, perquè ja és gran. Aquí fa una mica més de jove, perquè diu que està a punt de jubilar-se. I
bueno, tu no saps a quina edat se jubila la gent.
La policia, jo crec que la policia als 60 o coses així poden jubilar-se, teòricament. Crec que sí,
suposo.
Eh? Bueno, jo tinc un amic que era guàrdia urbà i als 60 el van jubilar.
Quina sort.
Sí,
bueno,
sí.
També perquè són funcionaris i hi havia, bueno, és igual, hi havia fa poc allò que els funcionaris es podien jubilar als 60.
I també la professió de risc per l'edat, que també podien passar-los a despatx a oficines i posar al carrer la gent jove.
Sí, a més, l'Antonio Resines ja no és perquè sigui gran, sinó que està una mica allà grassonet i una mica, jo crec que no, per estar al carrer fent de policia, millor no. És curiós el d'Antonio Resines, va estar molt malalt a punt de morir durant la pandèmia.
Va estar ingressat mesos.
Mesos. I al sortir ha tingut com una segona joventut que no parem de veure'l en pel·lícules amb petits papers.
Sí, amb petits papers, però aquí no, aquí és protagonista.
Aquí és protagonista, no? I és això, La nit de Reis, una gran tormenta de neu, assola tot Espanya, la tormenta Micaela, i ell que va a casa de la seva família a passar La nit de Reis i portar-li un regal a la seva filla, doncs es troba amb la carretera tallada, no? Ja no es pot veure ningú. I hi ha tres russos que han intentat robar o han aconseguit forçar una caixa forta i s'han trobat amb una sorpresa que ja havien robat aquesta caixa forta un altre grup, se suposa que de russos o similars, i quan estan aturats també en aquesta mateixa carretera veuen al seu davant que hi ha un furgó blindat i diuen, doncs mira, ja que no hem pogut robar res, aprofitarem que estan tots aturats, i és el que fan aquests tres russos, no? I és aquesta acció. Llavors, l'Antonio Resines, com es troba ja en pleno mollo, té que intentar detendre'ls, i també apareix una noia joveneta que acaba de sortir de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil i és la parella jove, d'aquestes típiques parelles de pel·lícules de dos policies, doncs aquí és un policia nacional i una joveneta Guàrdia Civil que encara no ha entrat en acció i que mira per on entrarà en acció en aquesta nit de tormenta, nit de Reis, no? També hi ha algunes coses una mica de comèdia, perquè, per exemple, a la sala de control de tràfic de la ciutat hi ha una noia jove que, quan arriba la Guàrdia Civil, sembla que s'ha enamorat d'un dels guàrdies civils.
Bueno, però fas spoilers ara, eh?
Hi ha unes cosetes que dius, bueno, això fica una mica de comèdia,
sí,
no?
Sí, allò si no ho posessin no passaria res, però bueno, la gent deu dir, ai, que monos.
Sí, sí, sí. Bueno, la pel·lícula està ben interpretada. Un cas curiós, la noia, la que fa de guàrdia civil, diu que ella viu a Ávila i tal.
A un poble d'Ávila.
Un poble, que la seva família ve de Colòmbia. I la primera part de la pel·lícula, que en parla, no té cap tipus d'accent, però en canvi la segona part jo vaig notar que tenia un accent colombià.
És que em sembla que li canvien la personalitat, perquè ella primer diu, la seva família és de Colòmbia, però ella ha nascut, diu, en un poble, província d'Àvila, i després diu, los emigrantes somos no sé què.
Sí, no sé, jo no em va quedar massa clar, dic, no m'he perdut alguna
cosa.
Han
canviat, canvien el personatge, no sé si a l'escriure el guió no es van donar compte, no sé.
Bueno, pues una pel·lícula distreta, no? La podem recomanar, una pel·lícula, pues això, familiar dins de tot, perquè sí que hi ha atracaments, hi ha coses, però no hi ha molta violència i és una pel·lícula que es deixa veure bastant correctament, no? A més, és una pel·lícula de curta durada, hora i 35, crec, per la qual cosa...
Sí, bueno, està bé, sí.
No arriba el moment que...
No es passa.
Que es faci avorrida. Més pel·lícules, Agustí?
Doncs mira, una pel·lícula d'animació última de DreamWorks, Polycan.
Buf, aquesta no... A veure, és per nens molt petits. Molt
petits.
De 4 a 5 anyets.
Sí.
I és clar, jo estava veient la pel·lícula a la sala i dic, què fem aquí veient aquesta pel·lícula?
Però s'ha de veure de tot, I l'història és divertida, aquesta història.
Sí, però és una pel·lícula molt, 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 molt infantil.
I molt, molt trepidant i que parla molt, 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 molt els personatges. Con lo qual, al principi, els primers 20 minuts, t'arriba a agobiar una mica, bastant, no? Es veu que està basada en una sèrie de llibres de còmics molt famosos, suposo que als Estats Units, no sé, a mi jo també aquí han arribat a les llibreries
sí,
infantils.
Sí, és que és això, que nosaltres
sí,
no...
Sí, és un fenomen literari als Estats Units, el Polycan.
A veure, els dibuixos són molt bàsics, no són gens complicats, són molt senzills...
Però hi ha un muntatge molt trepidant. O
això
són
sí,
contínues imatges
sí,
allà sí. Sortint a la pantalla, que suposo que els nens petits és el que...
Per això ho hauran fet, perquè els nens estiguin quiets mirant la pel·lícula allà, absorbits per el que passa a la pantalla.
És un policia, però són un policia i el seu gos que tenen un accident en un moment donat perseguint a un gat, que és el dolent de la història, no? I degut a aquest accident, pues clar, poden aprofitar el cos de l'home i el cap del gos.
Sí, la
i fan com un muntatge a lo Frankenstein, no? I llavors és això, el polican aquest que va perseguint tota l'estona el gat. El gat també en un moment donat resulta que clona el seu personatge, però el clona infantil també en un gat petitó, molt simpàtic, molt mono.
Bueno, però és igual que ell, però una mica més petit, ja està.
I és aquesta història trepidant de principi a fin, que realment no et deixa ni quasi respirar. Però bueno, jo, clar, el que dic, és una pel·lícula que tens que anar amb canalla petita.
Sí, perquè... no, això no és per tothom, això és per crios molt petits, perquè a vegades veus pel·lícules, el que dèiem quan vam sortir, a la de, com dèiem, aquella...
Robot Salvaje,
sí,
a mi m'agrada força.
Clar, Robot Salvaje és una pel·lícula d'animació que la poden veure nens, però potser nens de 3 o 4 anys no, hi ha una mica més grans.
O inclús Bayana 2, que dius que també és infantil,
no, aquesta
però
no
dins de
vist.
Tot, un públic o El Rei León, per exemple, també,
sí.
També la pot veure un públic més adult, però aquesta jo crec que no,
No.
La Conxita em portava molta il·lusió a veure-la, perquè sap que jo tinc una infància molt, molt llarga, però a mi...
No, és per crios molt petits, molt petits.
Bueno, doncs aquí està Polycan, basada, com diu Agustí, en un best-seller de llibres o TVOs.
Aquesta la podríem fer al Girona, que fan aquelles sessions de, per nens.
Suposo que faran, sí.
Per nens de 3 anys, que jo no sé com veuen les pel·lícules, perquè és clar, si s'asseuen a la butaca no deuen veure.
No, però hi ha aquests seients que es posen a sobre.
Però n'hi ha 30 o 40, perquè clar...
Bueno, si no els posaran a terra, jo què sé.
Sí, és que jo a vegades he anat al Girona i fan sessions infantils, però per nens molt petits, de 3 anys o així, i no sé com entren a la sala.
I aquesta és curiosa, aquesta de Polican la va veure com totes les que veiem habitualment en versió original, que dius que els nens, no sé quina sala la farà en versió original, no sé si els Verdi o el Renoir, però... Bueno, més coses, va, Agustí.
Però una altra pel·lícula d'animació, però aquesta ja més tirant pels adults. Memòries d'un caracol, fet amb stop motion, que està nominada als Oscars com millor pel·lícula d'animació aquest any.
Però no té res a fer.
Està flow.
Sí? Bueno, clar, també està...
Està flow, un mundo a salvar.
Que la van fer la setmana passada.
Serà la única que valdrà la pena de tots els Oscars.
Ah, sí, no sé. A veure, jo darrerament els darrers anys ja no crec tant als premis, inclús ja moltes vegades els veiem ràpids o un resumen, no? Han fet ja els Gaudí, han fet els Feroz, els premis de la crítica espanyola.
De Feroz, que follon amb la Ramos, que si es va saltar el guió...
Amb qui?
Amb la presentadora, l'actriu.
Ah, la, com es deia, la Dani.
No.
Ah, una altra.
Sí, no, que...
Jo és que vaig desconnectant aquella presentadora,
sí,
presentador.
Sí, no, allò no.
No. Tu vas veure tota la cerimònia?
No, tota no.
Ja una estoneta.
Jo tota tampoc, perquè aquell tio a mi no m'agradava gens.
I ara venen ja els Goya, el César, els BAFTA i els Oscars, que seran, suposo que els darrers, no? Que
ja estan donats.
Quasi. Bueno, pues a veure Memòries d'un caracol, igual dona la sorpresa, no? I el gatet de Flow no s'emporta...
Pues mira, podíem fer després un altre programa, una quiniela que creieu que guanyarà. Però ho deixem pel programa abans dels Oscars.
Vale.
Vinga, vale, vale.
Fem una quiniela.
Jo ja sé el que guanyarà.
Però tu tens que anar a veure-les totes, llavors.
No, jo faré la meva quiniela també. Jo també no, diré el que jo penso.
Tu tens que anar a veure les 10 nominades dels Oscars, que són 10, recorda?
Sí, no, n'hi ha alguna n'hi he vist.
Suposo que me'n falta alguna.
Que per cert, he llegit aquesta setmana que el gat de Flow, el protagonista, està doblat.
Com que està doblat?
Els marrameus que va dient el gat és el gat real de l'editor de la pel·lícula.
Home, com vols que sigui el de dibuixos?
No, ja, una broma. Per això dic que, o sigui, que és un gat de l'equip de la pel·lícula el que va dient de tant en tant. Clar, és una pel·lícula que els animals no parlen, sinó que parlen amb el seu idioma i forma de parlar. No. I els meus marrameus del gat són d'un gat de la família de l'equip.
Bueno, llàstima que ara anava a dir, si no t'ho faria una que li ensenyava el gauneta i bueno...
Si vols fer una pausa o musical.
Perfecte.
Escoltem un altre tema dedicat al director Jeannot Schwarz.
Thank you.
Espectacular, Jerry Goldsmith, amb aquest tema, aquesta obertura, marxa de la pel·lícula Supergirl, dirigida per Janot Swark. Realment curiós lo de Jerry Goldsmith, un dels grans compositors de bandes sonores que va quedar com a l'ombra de John Williams.
Anava durant... una mica a rebufo, no?
Sí, perquè John Williams de repent va fer les grans pel·lícules de catàstrofes, l'aventura del Poseidón, El coloso en llamas, Terremoto, i Jerry Goldsmith li van donar El enjambre, que és una pel·lícula menor i ja quan estava aquest gènere en decadència.
No està malament, a mi em va agradar El enjambre.
Ojo, que eres, era del Woody Allen, eh?
Sí, però ja no va tindre l'èxit que dels anteriors.
Ah, no, no.
John Williams feia Indiana Jones, a Jerry Goldsmith li daven Les mines del rei Salomón.
Sí. Que no està malament aquella música, eh?
No, sí, no, la música està molt bé.
Està molt bé.
I la pel·lícula tampoc està tan malament, a mi era, no m'ha desagradat.
Era d'aquelles de la Canon, que deien, sí. De la Canon.
Exacte. Jo ben joveneta, no?
Jo la vaig veure a la festa major del carrer Vallespí.
Richard Chamberlain en el paper d'Indiana Jones, el clon. I després, clar, Superman, John Williams i Jerry Goldsmith donant Supergirl, que va ser un fracàs estrepitós. I, bueno, no sé, sempre una mica l'obra de John Williams, no?
És que sempre s'ha dit que Superman ho tenia que fer Jerry Goldsmith.
Perquè era Richard Donner, que havia fet la profecia.
Exacte. És que, i no sé exactament per què, per algo de compromisos o de no sé exactament, sí, sí. Però l'havia de fer ell perquè, clar, havia treballat a la profecia, havia guanyat l'Oscar i tot això, i Richard Donner el volia amb ell. El que passa que, pel que sigui, no va poder ser, i llavors ho va fer John Williams, que ho va fer molt bé.
Molt bé, no? Si no discutim la categoria, el nivell musical de John Williams, el que passa que és bastant curiós aquest paral·lelisme durant alguns anys entre John Williams i Jerry Goldsmith, no? Continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, parlant d'estrenes d'actualitat. Més estrenes, Agustí, va.
Una producció espanyola d'Helena Manrique, Fin de fiesta.
No l'hem vist, És una pel·lícula que és una comèdia dramàtica, Helena Martínez són actrius no massa conegudes i no l'hem pogut veure.
Bueno, doncs anem a per més. Septiembre 5.
Aquesta sí, la visió.
Que està basada en fets reals, el que va passar a les Olimpiades de Múnich de l'any 72.
Correcte, sí, ja sabeu
i
tots.
I feta pels alemanys.
Una producció alemana amb repartiment nord-americà, d'actors nord-americans, excepte l'actriu, que és la, no recordo el nom ara mateix, la mateixa que ha fet la pel·lícula Sala de professores, com protagonista.
Ah, sí, el nom tampoc no el sé.
No la tinc ara mateix. Pues, i curiosament, aquesta tarda he estat veient 21 hores Múnich, una pel·lícula que es va fer a l'any 76. Recordem, el 5 de setembre de 1972 acabaven de començar les Olimpiades de Múnich i un comando de Septiembre Negro, un comando de palestins, va entrar a la Vila Olímpica i va segrestar a 11 rehens de l'equip israelita de competició. Tot va acabar fatal, va acabar molt malament perquè, bueno, per una sèrie de raons, la policia local no estava entrenada per aquest tema, no hi havia seguretat o no hi havia quasi seguretat a la Vila Olímpica i va acabar posant la mort dels rehens i de quasi tots els segrestadors menys 3, que curiosament 3 anys després o 4 van ser alliberats perquè Septiembre Negro va segrestar un avió de Lufthansa.
Sí, en aquella època era com van començar a segrestar els
avions,
sí.
Correcte, i van tindre que alliberar-los. Però bueno, aquesta, després també va fer Spielberg Múnich, que sí. Està molt bé aquella pel·lícula. Començava el mateix, el desastre que va ser la mort dels rehens i d'alguns segrestadors, però després ja derivava cap a la caça per part del Mossad, dels que havien preparat tot aquest atemptat segrest. No? I ara ens arriba a Septiembre 5, que és molt curiós que arribi en aquesta època on Israel ja sabem el que ha fet a l'extermini a Gaza dels palestins, i ens arriba aquesta nova visió que a mi em va agradar força. Primer, és una hora i mitja, molt intensa, sí. És molt intensa la pel·lícula. Està tota rodada, o quasi tota, des dels estudis que tenia la cadena ABC, dels Estats Units, dins de la Vila Olímpica o molt a prop de la Vila Olímpica, i estava l'equip de periodistes d'esports que estaven fent la transmissió.
Aquí està l'històrica, són periodistes esportius que han de transmetre una altra cosa totalment diferent.
Clar, i estan allà fent la seva feina, retransmetent, i de sobte un per la nit senten uns trets a lo lluny, i de sobte pues, diuen què està passant, no? I s'enteren pues, això, que han entrat aquest comando de Setembre Negro, i el que fan és ràpidament enviar un càmera a prop d'on vivien o estaven aquests israelites i segrestats, i en això pues, van aconseguir fer la història per la televisió, que diuen en aquell moment va ser la història més vista a la televisió per un acte terrorista. Esclar, després arribaria el 2001, també al setembre, l'11 de setembre, a les Torres Gemeles, que lògicament també va ser una visió més global de molts més milions, no? I bueno, la pel·lícula està molt bé, realment, ja dic, és molt claustrofòbica, sents quasi la suor, el tabac, contínuament fumant, la tensió que tenen tots els periodistes per narrar el que està passant a la Vila Olímpica, inclús èticament també, en alguns moments, què fer amb les imatges que tenen, si són, si es poden retransmetre o no, perquè clar, la família dels esportistes, veure'ls allà encanyonats, pues, també la família patiria, no? I també hi ha una part ètica. I una part també bastant curiosa, perquè clar, ells estaven retransmitint via satèl·lite a tot el món, sobretot a Estats Units, i dins de les habitacions de l'equip israelita hi havia televisions, con lo qual els mateixos segrestadors podien veure com s'estava movent la policia, con lo qual, bueno, va ser un petit desastre. Però la pel·lícula està molt bé en el plan de document diferent, no? De la visió, en cap moment veiem totes les accions, inclús cap al final es veu que va ser veritat, que un ministre del govern alemany li van fer una entrevista a la cadena ABC en directe, i va dir que havien aconseguit alliberar tots els rehens. Això va ser els primers moments que no se sabia molt bé què havia passat a l'aeroport, no? I pocs minuts després, els mateixos periodistes no saben si dir que això és veritat o no, perquè ningú sabia exactament el que havia passat. Havien sentit trets, alguna explosió, però no sabien molt bé. Bueno, és una pica recomanable, eh? Possiblement no sigui de les millors d'aquest any, però és una pel·lícula que si t'agrada la història i els moments històrics que ha passat la humanitat, és una bona pel·lícula. Està el Peter Sarsgaard, el John Magaro, que és el nouvingut que arriba en aquesta emissió de l'ABC, i es troba que té que tirar endavant tota la transmissió, no? I el Ben Chaplin, un actor que també no els veiem massa dins del cinema, però són actors molt interessants i que fan molt bé en el seu paper. Setembre 5, aquesta pel·lícula dramàtica, dirigida per un suís, el director és Tim Felbaum, i és una producció alemana.
I pues ara passarem un altre drama, però un drama romàntic, una producció francesa, Corazones Rotos.
Comença tu, Conxita.
És que ja quasi no me'n recordo, fa molt temps que l'he vist.
Sí, a vegades aquestes pel·lícules que veiem fa un mes,
bueno,
i mig.
Bueno, no, més, o tres, no sé.
Dic una cosa, es trobaven a faltar pel·lícules franceses, eh? Perquè sí, una època que sí, en venien moltes i ara sí, ha baixat la cosa.
Bueno, és la història d'aquella que és un noi que, bueno, que te porta molt mala vida, no? Perquè, bueno, és un gamberro i té els amics que també són, bueno, d'aquests que roben, petits furs, petites tonteries, i però en plan així de gambarret, no? I bé, i al final, bueno, coneix una noia que s'enamoren, però bueno, se suposa que són molt joves, no? I al final
sí, es posa que són adolescents, 16.
Sí, i la noia, no sé, té com un, bueno, com una fascinació per ell, tot i que, bueno, ja veuen que porta mal camí, no? I llavors, bueno, al final té que acabar, bueno, acabar, que no acaba, vull dir, que ja se sap que mal camí que porta, on acabarà, no?
La pel·lícula són 2 hores 40.
Sí, massa.
Massa llarga, massa. I passa en dues èpoques diferents, ja com un parèntesis d'uns 10 o 12 anys, que ells dos no es veuen per un motiu que no direm quin, bueno, i quan es retroben...
Pots imaginar si sí. ell era ja
12 fet. Anys passen exactament, entre sí, més o menys.
Home, clar, ell porta mala vida, però no porta mala vida perquè ja és així, perquè sí. el pare el renya i tot això, però ni cas, o sigui, ja té aquest caràcter.
I en canvi la noia sembla que, bueno, que és molt bona estudiant i vol tirar endavant, vol tindre un bon futur, però en canvi quan tornem a veure com la segona part de la història, on ja canvien els personatges, ja surt l'Adèle Xarxopoulos i el François Civil, que seran els, la parella ja d'adults, la noia pues, es veu que en la seva vida tampoc ha fet gran cosa.
No li ha anat gaire bé, però tampoc s'ho
no queda, busca. No queda molt explicada, es tornen a retrobar i tornen una altra vegada en la seva relació. Bueno, explicat així, més o menys dius, pues mira, una història manca, romàntica, però a mi el que em falla, i molt, és els 20 minuts finals.
Sí, allò s'obre, eh?
Que ja es cau ben bé el ridícul i no està molt ben explicat.
I no està ben explicat,
tota aquella
no.
història, perquè no. ja suposa que està casada amb un noi que...
No,
que
casada no.
Està ajuntada amb un noi.
Està amb un que, bueno, que té molts diners i tot això, i bueno, se suposa que viu bé... però també no ha fet res de bo a la vida i tampoc no es porta gaire bé perquè està treballant i és bastant irresponsable al seu lloc de treball.
Ella. Sí, i ell és un marit, bueno, un company celós, gelós, no? Però hi ha una escena en una cabina que realment allò jo espero que ha vingut, això què ha passat?
I no passa
després
res.
Una escena cap a la part final a un hospital que tampoc allò, dius, una milla en desquadres. Fora d'aquests 20-30 minuts finals, la pel·lícula es deixa veure, no? Més o menys, de dos persones que podien haver fet alguna altra cosa a la seva vida i la malbaraten de forma estúpida, podríem dir. El títol original és L'amour off, que no sé quina traducció tenia. No
off.
És off. En francès no sé què voldria dir. Bueno, ja mirarem al Google traductor.
És que no.
Però aquí l'han posat Corazones rotos. És aquesta pel·lícula que la publicitat diu l'han vist 5 milions d'espectadors a França. Ara, abans era 1 milió, però ja de sobte ja han passat a 5. Però sí, deu haver caigut molt bé perquè té 13 nominacions als Premis César. 13. O sea, no és moco de pavo. Bueno, recomanable si duressi 2 hores i traient molta part de la part final
de
la història.
Els hi volen donar protagonisme als altres actors, diguéssim, i bueno, no saben per on tirar.
Més pel·lícules o més música? Què vols, Agustí?
Una altra pel·lícula i després passem a la música. Un thriller psicològic de ciència-ficció. L'acompanyante.
Bueno, sí.
Bueno, és...
Home, jo no l'he vist, he llegit el que és
sí,
la sinopsi i té la seva gràcia.
Sí.
Em va agradar molt.
He vist el tràiler i també té la seva gràcia.
Em va agradar molt la pel·lícula, eh?
Li va agradar molt.
Molt, molt. És passat molt bé la pel·lícula. Hora i mitja, que també és ideal.
És pel·lícula de Sitges.
Sí, no. A veure, és una pel·lícula que sembla que és una comèdia romàntica, un jove i una jove es troben al supermercat i allà tenen com un fletxazo, dius, oh, que maco, pues una pel·lícula millor una mica cursi. De repent aquesta parella, quan estan visquent junts, ja van a passar un cap de setmana a una casa d'un rus, que és una casa d'aquestes meravelloses a prop de la platja rodejada de boscos i d'un llac, que no hi ha ningú més, i allà es troben amb la parella del rus i una altra parella d'homes, no? Són 3 parelles en aquesta casa. I hasta aquí podem explicar. A partir d'aquí, pues ja...
Sí, és un desmadre.
No és un desmadre. Jo la vaig trobar molt original.
Sí que és un desmadre, que no. Sí que sí.
Que no, té que agradar.
Vale. Perquè tu trobis que és original, sí, però és un...
Bueno, la podríem fer com un nou gènere. Terror tecnològic, no?
Tecnològic.
I molt exagerat, però és molt exagerat tot, eh?
Bueno, sí, molt però exagerat. Què esperes d'una pel·lícula així que...
És pel·lícula de Sitges.
Bueno, però ha de sorpresa en sorpresa i està bé, m'agrada... Pues tot. I al final també m'agrada molt, no?
Jo ja sabia aquest final, ja el sabia.
I el protagonista, el Jack White, qui és, Conxita?
Ai, jo què sé.
En aquest cognom és el fill del Dennis Quaid i la Meg Ryan.
Ah, no ho sabia, veus?
Sí, jo vaig veure, dic, alguna similitud aquest noi em recorda algú i no sabia molt bé.
Pues no.
Sí, pues és el Jack White, és el fill del Dennis Quaid i la Meg Ryan. I la noia, la Sophie Thatcher, que és la protagonista, també la podem veure, no sé si encara està a les sales, dins de la pel·lícula Heretic, amb el Hugh Grant.
És una de les dues, aquesta no l'han vist.
És una de les dues noies que truca un dia a la porta.
De les dues monges, no?
Sí, sí.
No l'han vist.
Bueno, jo la recomano molt, l'acompanyante. A mi em va sorprendre i m'agrada aquestes coses que... A veure, sí, tu dius que és, està una mica passada de voltes, possiblement,
sí,
però bueno.
Sí, total.
És una pico de terror, perquè hi ha sang, hi ha morts, hi ha de tot una mica. I, bueno, també està ambientada en una època que no saps molt bé quina època
no,
és, no?
No, no ho diuen, no.
No ho diuen. Bueno, l'acompanyante, la recomano, Agustí. Vinga. Doncs
pues ara... Dona la música.
Pues la música és una cançó de la pel·lícula de l'animador que interpreta Laurence Olivier. És una partitura, no sé si la cançó també era seva, la música de l'animador de qui era, Conxita?
No sé, era John Addison.
John Addison, sí, molt bé. Sí, sí. Pues aquí està el tema principal de Entertainment, de l'animador, en homenatge a John Plowright.
Why should I care? Why should I let it touch me? Why shouldn't I sit down and try to let it pass over me? Why should they stay? Why should I let it get me? What's the use of despair? If they call you a square, you're a long time dead like my old pal Fred. So why, oh why, should I bother to? If they see that you're blue, they'll look down on you. So why, should I bother to care? God, I'm no more. Why, oh, why should I bother to care?
Cançó de Laurence Olivier, que pertany a la pel·lícula d'Entertainment, l'animador, en homenatge a Joan Plowright. I continuem repassant l'actualitat. També recordar que avui s'ha fet la presentació a la roda de premsa del BCN Film Fest Sant Jordi als cinemes Verdi, i amb la seva novena edició arribarà el 24 d'abril.
Ai, que bé!
Fins al 2 de maig.
Perquè jo el 23 no hi vaig. Sí.
Bueno, però podrà ser el 24. Sí, és, que, és que Sant Jordi és molt especial, no?
Sant Jordi, jo tinc feina, ho sento.
Llibres.
Sí, sí, sí.
Pues arribarà el 24 d'abril fins el 2 de maig a fer la presentació.
L'1 de maig a tu tampoc t'agrada que sigui.
L'1 al 2, bueno, agafa el meu aniversari al mig. La Conxita Casanovas, la seva directora, i altres han fet aquesta roda de premsa presentació. Han anomenat les pel·lícules que més o menys es podran veure a les diferents seccions, i també que vindrà Richard Gere.
Que ja va ser el padrí del festival.
Exacte, sí.
Va ser el padrí del festival, perquè el primer festival va vindre i li van donar aquest nomenament.
Ara que viu a Madrid ho té més fàcil.
Ai, no sé, dieu que viu a Madrid, no ho sabia.
Ha sortit a tots els mitjans.
Ah, però no ho sabia.
La seva dona... Una noia espanyola.
La seva dona és d'aquí, de Madrid, i es veu que ha decidit...
I viu més tranquil, diu que està millor aquí a Europa que...
Ah, no ho sabia.
Viu tranquil en una mansió que deu estar per allà, no?
Pues la mansió que tenia allà, no sé si era Califòrnia, déu-n'hi-do, perquè sí que l'havia vist en fotos i era una cosa... En fi, no crec que l'hagi deixat... I potser se li ha cremat ara, per això està a Madrid, tu.
Bueno, ens queda més dues pel·lícules per parlar.
Una curiositat, A Different Man.
Molt curiosa, és... Podria ser una altra volta de tuerca de la substància, aquesta pel·lícula que vam veure fa poc amb la Demi Moore, i que és la història d'un home que té tumors a la cara, com a l'Hombre Elefante, igual, del mateix tipus de persona, que és clar, té aquest problema de facial, i a part que no troba feina, o troba feina amb coses que únicament li donen perquè la seva presència, no? Llavors, bueno, sorgeix un tractament que li diuen que això li pot curar i tal, i tira endavant en aquest tractament. Mentrestant, té una veïna que acaba d'arribar al pis del costat, que és una noia que és la Renate Reinsbe. Recordem que la vam veure en La peor persona del mundo, que estava molt bé aquella pel·lícula.
Sí, estava bé, sí.
Una pel·lícula romàntica diferent, totalment diferent. I ell s'enamora d'ella, no? Ella, bueno, és una noia molt maca, molt amable, està amb ell també, i ell, pues, es fa il·lusions. I quan arriba el moment de la transformació, que ell torna a ser normal, entre cometes, no normal del tot, té molt d'èxit, comença a vendre cases i pisos, i és molt curiós perquè torna a trobar-se amb la veïna, que és una autora teatral, que està preparant l'obra en la qual ell se sent retratat perquè parla una mica de les seves, bueno, les seves coses que havien tingut, relacions entre ells dos, no? I bueno, ell està feliç perquè vol tindre el paper protagonista una altra vegada, té una màscara que es posa per tornar a ser l'home elefant o l'home monstre, però apareix un altre home que sí que està malalt i que té la mateixa malaltia, i a més és un actor anglès que realment ho és així, ah. O sigui, té aquest problema de tumors facials, i bueno, tota la felicitat que ell tenia per haver arribat a treure's tota aquesta malaltia es torna en un mal son terrible. És una pel·lícula que té un humor una mica negre, podríem dir, no? Aquesta història d'un home diferent, que el seu protagonista, el Sebastian Stan, ha guanyat premis, ha guanyat el Globus d'Or i altre premi. La pel·lícula està bé, dins de que hi ha alguna part cap al final, que és una mica ja d'humor passadet, una mica estil surrealista, podríem dir, no? Però bueno, és una pel·lícula que també es pot veure perfectament. I ja no sé si ens dona temps.
Sí, acabem amb Tierra Baja, si la vols comentar, aquesta pel·lícula que feia l'Aitana Sánchez Gijón i el Pere Arquillué.
Tierra Baja.
No, aquí és Tierra Baja.
Tierra Baja.
Està rodada a prop d'Alcañiz, a la província de Teruel.
Sí, que li fan bastanta propaganda a Alcañiz, eh?
I es veu que s'ha estrenat allà, s'ha fet el preestrena.
Sí,
allà.
Perquè li fan bastanta propaganda, inclús un bar, que si el jamón, que si no sé què, vull dir, li fan propaganda.
El seu director és el Miguel Santés Masses, que és també guionista, amb l'Àngeles González Sinde, i la casa on passa quasi tota l'acció és la casa de l'àvia del director.
Ah,
on vivia l'àvia, no, i ella havia viscut de petit. Aitana Sánchez Gijón, que sempre és gratificant veure-la perquè a part de guapa és molt bona actriu, i el Pere Arquillué, que és un actor de teatre o de televisió.
Bueno, ha fet molta cosa a TV3, eh?
Però de cinema no tant.
No, de cinema molt poc.
I què tal? Està bé la pel·lícula, no?
Bueno, mira, està bé. A part de la propaganda del jamón i totes aquestes coses, doncs, bueno, és una dona que ha sigut guionista, molt famosa i de molt èxit, que en un moment donat, doncs, se'n va viure en una casa allà al poble aquest.
Que busca la tranquil·litat.
Exacte. I llavors, doncs, un bon dia arriba el que havia sigut el seu ex, i vol que torni.
Que és
vol.
Productor de cinema i li vol oferir
un guió.
Que faci el guió de la un propera guió. Pel·lícula que estava preparant.
I ella es nega, bueno, i és una mica això, també hi ha sorpresa.
Exacte. La pel·lícula està bé, eh? Tierra Baja, es deixa veure molt bé, sobretot per les interpretacions, és molt senzilleta, hora i mitja també, i jo penso que és recomanable per als dos actors la interpretació.
Sí, està bé, es pot veure, home, tampoc no vagis buscant una gran cosa, però està bé.
Bueno, pues tenim Tierra Baja recomanable, tenim A Different Man també recomanable, Septiembre 5 també recomanable, Corazones Rotos sí, però no, tenim també Policant per nens molt petitons, i Micaela, pel·lícula distreta de poca cosa més, i L'Acompanyante, que per mi possiblement sigui la pel·lícula sorpresa de la setmana.
Bueno, perquè tu no vas a Sitges.
Sí, de tant en tant. Bueno, ens acomiadem ja amb música, que anem una mica passades de temps, i en quin tema?
Amb Ladies.
De la pel·lícula Un té com Mussolini.
Ah.
Són dos compositors italians que no connecta res, Alessio Blatt i Stefano Arnaldi.
No, jo tampoc.
Tornem al proper dimecres a parlar de cine.